Urapi, la gent envia missatges dient que estan cantant a llocs molt dels més inversemblants.
Ahí estamos, estamos en la pava con Remy.
Diu, cantant Daughter a casa, ara Aerosmith, també cantaré, també amb Nirvana. El Dani diu, a la cua del pollastre, l'has.
Clar que sí. Dallas, eh? Dallas. Dallas.
Doncs així. Doncs 30 anys també el Inutero. De fet, ho farà la setmana que ve, el dia 21 de setembre.
Sí.
És els 30 anys d'aquest disco que va tenir aquesta cançó que va, ja, efectivament, com diu el mossèn Nin, avui això no es podria...
Això no es podria. Un dia farem un especial d'aquesta sonoritat que va néixer a Seattle, amb grups que no són gaire coneguts, però que van influir molt en l'època. Va, un dia farem un especial. Perquè sempre parlem de lo mateix i, jo què sé, jo ja a l'all em repeteix una miqueta. Parlem de cosa nova.
Anem tancant, vinga.
Grunge, Nirvana, consolidats. Hòstia, hi ha un tio a Boston que, per mi, toca bastant millor que es Nirvana i que ell té una concepció, sí que és independent i de la música, i ell fa una cançó que es diu Style, com per dir, ojo, vosaltres teniu la fama, però jo tinc l'artisticitat i l'estil Nirvana. Sonen ara mateix a l'embalat de Lemon Hits amb Style.
M'encanta
aquesta cançó i demostra amb aquest style que hi van dando el cantant i el tallador dels Lemonheads. Per cert, des d'aquí una salutació a Oriol de Balançó, que també és de la cofradia d'hi van dando. Demostra que sí, que tocava molt millor que Nirvana, que tenien un estil bastant més potent i més agressiu a les tables. Sempre ho hem dit, no vull ara que em matin aquí a sota els fans de Nirvana, però Nirvana ho va reconèixer a Kurt Cobain. Ell el que sempre havia volgut eren haver sigut els Pixies.
Sí, senyor.
No hi ha més. Sí, hi van dando ja un pèl més. I tanquem ja, si us sembla, amb aquest viatge. Anem, per cert, hi van dando i els de Lemon Hits, Boston. No ens movem de
Seattle, Boston,
de Massachusetts, perquè per mi aquest grup és clau. Clau en el sentit de que per primer cop a la història de la música, uns tios que podien fer pràcticament heavy metal fan pop amb guitarres distorsionades. Coincideix amb el temps amb Sonic Youth i aquesta jo no li diria post-grunge, però indie, noise, aquestes guitarres una mica emmaranyades, però tio, jo quan vaig escoltar per primer cop aquest disco em vaig quedar meravellat, perquè vaig sentir això, és un tio heavy amb el cabell llarg fent pop amb unes guitarres distorsionades precioses. Sona ara mateix a l'embalat del Via Lliure els Dinosaur Junior amb Star Chopin.
Didn't say it's not okay, but we are.
La 1 i 5 minuts, doncs aquest és el, la darrera de les píldores de l'embalat avui.
Una miqueta, escolta, molt content de que hagin sonat aquestes cançons, sí. I especialment als meus estimats Dinosaur Junior.
De tot el que es va acabar a finals dels 90,
sí,
d'alguna manera.
Correcte, hòstia, ens fem rock, grans, aquest, Xavi.
Molt, molt grans. Grans. Hi haurà de gent plorant, eh?
M'han parat aquests dies.
Només han passat 30 anys.
Va, i tal,
ara, m'han parat aquests dies pel carrer i, bueno, ja sabeu que, bueno, porto barba i tal, sí. I la gent ja em diu, cada dia t'assembles més a Kenny Rogers, i és veritat, m'acago la puta, ojalà vingui d'hora i parto ara i se m'endugui por ahí.
La 1:06 anem acabant.
Ahí estamos.
Fantàstica la primera homilia de mossèn Nin en aquest embalat, en la setmana passada embolat, que deixa'm dir, malgrat que a finals de temporada passada van vindre unes personetes a la porta de Racum, una caixa de galetes de sortida de Cuétara.
Efectivament.
Unes fantes, sí. I unes garrafes de patxarar i bossetes de cotilló per engatussar-lo.
Per engatussar, eh? Per engatussar-me,
per traslladar-ho, ell, i també en corroboració amb la Santa Seu, també, perquè sí. Això no es pot traslladar tan fàcilment.
Efectivament.
Han decidit que les misses dominicals són indissolubles d'aquest programa.
Efectivament, tant, aquí ens quedem, aquí ens quedem.
El nostre Richard Chamberlain, no dic Kleiderman.
També, també, eh? Richard Chamberlain, Richard Kleiderman, el que vulgueu.
Fins al tram amb els escolanets, en aquest cas Blai Morell i Mireia Garolera.
Gràcies.
Consellera delegada Clara Molins.
Gràcies.
També Pere Miró, per què no dir-ho?
Clar, efectivament.
I una reproducció de Tutu.
Una reproducció de Desmond Tutu, correcte.
Amb impressores 3D i 4K del Hub Tecnològic de la UAM. En fi, amics, amigues, bon diumenge.
Amigues bacateres, estimeu-vos, no escolteu merda i, com sempre... Yeah-ha! Yeah-ha!
Yeah-ha! Pica la pelat! Hem tornat pitjor que mai. L'hora i set. Hora d'actualitzar la informació amb la Judit Vila. Què tal, Judit? Bon dia.
Bon dia.
Pedro Sánchez defensa negociar amb Junts per Catalunya i acusa Feijóo de desviar l'atenció dient que Espanya es trenca.
Sense fer una referència explícita a l'amnistia, el líder del PSOE ha assegurat que només està fent allò que ja va prometre, parlar amb tothom per millorar la concòrdia i la convivència a l'Estat. Sánchez ho ha dit des de Galícia, on també ha ridiculitzat la manifestació que els populars han convocat per d'aquí una setmana.
Nos acabamos de enterar de que, por indicación del señor Aznar, van a hacer una concentración, una manifestación, bueno, yo no sé exactamente qué es lo que van a hacer el próximo fin de semana, al grito de que España se rompe. A ver, señores del PP, España no se rompe, no se hunde, España bosteza ante la descomunal pérdida de tiempo de la investidura del señor Feijóo y su mentira.
El líder del PSOE també ha dit que l'única igualtat entre els espanyols que està en risc és entre homes i dones amb les polítiques que l'ultradreta està forçant allà on governa amb els populars. Això en referència al nom de l'acte per la igualtat dels espanyols que el PP ha programat aquest migdia a Galícia també i que continua en dansa. I ha parlat fa tot just uns instants Alberto Núñez Feijóo acusant Sánchez de posar els seus interessos per davant de la igualtat precisament de tots els espanyols. Diu que mai abans en els 45 anys que té la Constitució espanyola s'havia patit tant per defensar la llibertat del país. Feijóo, com dèiem, n'acaba de parlar des de Galícia, on ha picat la cresta el líder del PSOE per cedir als interessos de l'independentisme.
Que un expresidente de la Generalitat buscado por el Tribunal Supremo decida quién va a ser el próximo presidente del gobierno no es porque haya salido así de las urnas, sino por la conveniencia personal de Pedro Sánchez.
Un acte on Feijóo ha començat parlant en gallec, però ha justificat passar al castellà per dirigir-se a tots els espanyols. I més enllà de la política, l'altra gran notícia del dia és la mort de Pepe Domingo Castaño, presentador històric de la ràdio espanyola. Quim Salvador.
Ha mort aquesta matinada a Madrid, a l'Hospital de la Zarzuela, on hi estava ingressat des que va tenir un infart la setmana passada. Tenia 80 anys i més de 60 de carrera professional a la ràdio i la televisió, primer com a periodista cultural i musical, i des de la dècada dels 80 vinculat a la informació esportiva, primer a la SER, amb Carrusel Deportivo i El Larguero, i des del 2010 a la COPE, on presentava Tiempo de Juego al costat de Paco González. Castaño es va especialitzar en les mencions publicitàries amb un estil molt personal a mai dinàmic que ha creat escola. Va guanyar 4 premis Onda i un micròfon d'or, i de jove també va ser cantant i va arribar a ser número 1 dels 40 principals. La capella ardent de Pepe Domingo Castaño s'instal·larà al tanatori de Pozuelo de Alarcón i s'obrirà aquesta tarda a les 4. D'entre les moltes reaccions de condol que ha generat la seva mort, en destaca la del president en funcions del govern espanyol, Pedro Sánchez, que en una piulada a les xarxes ha valorat que Castaño va canviar la manera de veure la televisió i escoltar la ràdio. I l'ACB ha anunciat que es farà un minut de silenci en el seu honor abans de la final de la Supercopa de bàsquet que jugaran aquesta tarda a Múrcia, Unicaja i Real Madrid.
I encara fem un altre punt abans de passar la resta de la informació esportiva, perquè la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat fa uns minuts a l'illa italiana de Lampedusa que farà un pla europeu davant la crisi migratòria a Itàlia. Diu que la immigració no és un problema només d'Itàlia, sinó també d'Europa sencera. I ara sí, anem amb la resta dels esports.
El Barça és líder provisional de la Lliga després de golejar el Betis a Montjuïc ahir per 5-0, amb gols de Joao Félix, Lewandowski, Ferran, Rafinha i Cancelo. Els blaugrana tenen un punt més que el Real Madrid, que jugarà aquest vespre al Bernabéu contra la Real Societat a les 9. L'Espanyol es pot posar líder de la segona divisió si guanya aquesta tarda l'Aldenc a 6:45 a Cornellà. El tècnic blanquiblau Luis García recupera Brian Olivan, Keydi Vare i Martin Braithwaite i encara té de baixa Keita Valdé. També va dir a la roda de premsa prèvia que no té previst fer debutar l'últim fitxatge Álvaro Aguado. El Barça de bàsquet torna cap a Barcelona després de caure ahir eliminat pel Real Madrid a les semifinals de la Supercopa amb Darío Brizuela, que va patir un cop a la cara i va haver d'acabar la jornada a l'hospital a l'expedició després que les proves hagin descartat cap lesió important. I Lance Stroll no participarà al Gran Premi de Singapur de Fórmula 1, que començarà a les 2 amb Carlos Sainz a la pole. El canadenc d'Aston Martin no està del tot recuperat de l'accident a la qualificació d'ahir, en què no va patir lesions greus però va deixar el cotxe molt malmès. El seu company d'equip, Fernando Alonso, arrencarà 7è i el líder de la Fórmula 1, Max Verstappen, 11è.
I acabem amb el temps. El cel es mantindrà enterbolit pel pas d'algunes bandes de núvols i per la presència de pols en suspensió amb ambient càlid i xafogós. Poden caure algunes gotellades o ruixats febles i locals acompanyats de fang. A la tarda i vespre arribaran tronades al Pirineu i Prepirineu de Lleida i la propera matinada ens creuarà un front que deixarà xàfecs a qualsevol comarca.
Dia lliure amb Xavi Mundó. Una bona formació és l'impuls d'un país. Per això, la nostra formació professional és moderna, flexible i innovadora, perquè s'adapta a les persones i a nous reptes.
Perquè em forma al centre i a l'empresa.
Perquè em dona accés a un treball de qualitat.
Perquè em permet dia a dia millorar la meva formació.
Perquè ara sí, la formació professional, l'empresa i la societat estan connectades. Amb la formació professional, el futur és present. Ministeri d'Educació i Formació Professional. Govern d'Espanya.
Si vols estalviar el doble, a Repsol ho tens molt fàcil. Paga amb Wilet i aconsegueix fins a 40 cèntims per litre en tots els repostatges i fins al 100% de les recàrregues elèctriques. Vine a Repsol i multiplica per 2 l'estalvi fins al 15 d'octubre. Això és connectar energies. Més informació a Repsol.es.
El sud global ressorgeix amb força. Qüestiona l'ordre internacional nascut després de la Segona Guerra Mundial. És un grup de països heterogenis amb interessos divergents i fins i tot incompatibles. Però tenen un objectiu comú, que la seva veu es tingui en compte. Vanguardia Dossier analitza els desafiaments que plantegen. L'hora del sud global a Vanguardia Dossier, ja a la venda. Anàlisi per tenir opinió.
Sim, la marca amb la gamma d'escúters més àmplia del mercat i la millor relació qualitat-preu t'ofereix aquesta superpromoció. Emporta't el teu escúter Sim de 125, 300, 400 o 500 centímetres cúbics amb tot inclòs. Matrícula gratis, assegurança gratis i 5 anys de garantia sense cap cost afegit. Només fins al 30 de setembre. Sim.com.es. Xarxa de concessionaris oficials Sim de Catalunya.
Preparats? Llestos? Ja! RAC1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank,
FIAC Assegurances i Torrons Vicenç,
us convida a participar a la 8a cursa de RAC1 a Salou.
Guanyador de la cursa de RAC1.
El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 quilòmetres.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio. Inscriviu-vos-hi.
Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC1.
Fent cursa, tots som u. Amb la col·laboració de medplaya.com,
Bermuts Miró
i Vicenç Esport.
RAC1.
En tots els negocis el preu és important, però tota aquesta proximitat és dels valors més apreciats.
Garantir que la teva empresa reduirà despeses i signar-ho en un contracte és el que anomenem responsabilitat. O fer del teu aquí un aquí millor. Estabanell, per un aquí millor.
Aquestes vacances tria el mar i la muntanya. Tria la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
Tria Càmpings de Tarragona.
Vacances a l'aire lliure en contacte amb la natura. En llibertat.
Guardonats amb 7 Best Càmpings d'Europa. Troba el teu a campingstarragona.com. En tens més de 50. Càmpings Tarragona. Unique Camping Destination.
Professionalíssim, preparadíssim, de confiança i competentíssim. Busques clients convencidíssims que Habitissimo et trobaran. Si la teva empresa vols impulsar, és Habitissimo on has d'estar.
Si ets un professional de la reforma, instal·lacions o millores a la llar, registra't ara mateix a Habitissimo.es.
No et perdis la millor garnatxa de l'any. Tres vins sublims seleccionats per Gourmet La Vanguardia. La Florenç de Josep Grau, els costums de vinyes del convent i garnatxa de Castell del Remei. Sis ampolles valorades en 108 euros, ara per només 74. Compra la millor garnatxa de l'any a gourmetlavanguardia.com.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Un minut per damunt d'un quart de dues. Marqueu bé el calendari la data del 15 d'octubre perquè aquell dia, aquell diumenge, torna la cursa de RAC1. És la 8a edició ja d'aquesta cursa clàssica de només 5 quilòmetres que pot fer tothom, que enguany anirem recorrent pels carrers de Salou, molt a prop del mar. Per tant, no us despisteu, que les inscripcions estan obertes, són limitades, a la web lacursadarac1.cat, un web on a més trobareu tota la informació i els detalls. Tot plegat amb el patrocini, evidentment els del Via Lliure hi serem, la gent de RAC1 serà competint, corrent, al costat vostre i, evidentment, també fent programació especial. Tot plegat amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç, amb la col·laboració de Medplaya.com, Vermuts Miró i Vicenç Esport, i el suport de la Generalitat de Catalunya. 1:17.
Et recorde, Amanda, els carrers mullant-se, anant a la fàbrica, allà on treballava Manuel. El somriure ample, la pluja a la cara, res no t'importava perquè trobaries amb ell. Amb ell, amb ell, amb ell, amb ell, només una estona. La vida és eterna en aquesta estona. Sona la sirena, torna la faena, i tu caminaves.
El setembre de l'any 1974, l'any que vam farà 50 d'anys, Raimon, a qui estem escoltant, va publicar aquesta cançó dins un disc que es deia A Víctor Jara. Un disc publicat, per tant, durant la dictadura franquista a Espanya, que va ser censurat, un disc que va ser censurat, se'n van eliminar un parell de cançons, i que fins i tot no va rebre el permís governamental perquè es pogués presentar a Madrid com tenia previst Raimon. La cançó és, òbviament, una versió en català d'una de les cançons més llegendàries del poeta i músic xilè Víctor Jara. Raimon li va fer aquest homenatge impactat pel seu assassinat a mans dels militars colpistes d'Augusto Pinochet, el dictador que va fer-se amb el poder de Xile en una dictadura terrible que va durar 16 anys. Ahir, 16 de setembre, va fer exactament 50 anys de l'assassinat de Víctor Jara, en un moment precisament en què Xile viu un canvi i una transformació, encara enmig del lent procés de memòria, de reparació, de justícia i de veritat. Avui, l'endemà d'aquesta data per la història, hi ha molt pocs dies perquè Barcelona reti homenatge a Víctor Jara en un gran concert diumenge que ve a l'Avinguda de la Catedral, és un privilegi poder saludar a la filla de Víctor Jara, aquesta hora del matí, que ens està escoltant des de Xile. Ella és l'Amanda Jara. Bon dia, Amanda, buenos días.
Hola,
¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por este contacto.
Primero, un gran agradecimiento tengo que decirte por atendernos en fechas tan especiales y teniendo en cuenta que obviamente usted no es una gran amiga del foco mediático, por eso le agradezco muchísimo esta que podamos mantener esta conversación.
Yo agradecía del interés de esta historia. Y eso es lo que nos ha dado siempre una esperanza de seguir adelante luchando por la justicia, la memoria y las garantías de no repetición, porque la verdad, el nunca más es lo que tiene que primar hoy.
¿Cómo están siendo estos días de recuerdo? Porque el 11 de septiembre, que por cierto es la Diada Nacional en Cataluña, se cumplieron 50 años del golpe. Ayer, 50 años de la muerte de su padre, de Víctor Jara. Septiembre tiene que ser un mes complejo para usted.
Lo es, y es justo además aquí en Chile, cuando parte la primavera, es un cambio notorio en el clima, en los brotes, ¿no?, de las hojas, empiezan a salir las florcitas, y eso se conjuga con esta historia que seguimos llevando, y curiosamente no solo las víctimas directas de esta horrible historia, sino que nuestra sociedad entera creo que aún padece el golpe militar de 1973.
50 años después no se ha superado entonces.
Creo que esto no se supera, pero por lo menos miremos-nos, ¿no? Por lo menos reflexionemos sobre esto. Y creo que en estos 50 años la conversación ha sido dolorosa, la verdad, para quienes sufrimos esto directamente. Pero las personas más jóvenes, los adolescentes, creo que la discusión ahí es distinta. Pero la discusión que está en los medios masivos de comunicación es bien nefasta. Es difícil de digerir, pero han habido señales importantes de TVN, creo yo. He estado sorprendida de Televisión Nacional de Chile con los reportajes que han hecho y que además los han insertado en los noticieros. Cosa que se escucha y se ve por muchas personas. Creo que eso es importante. También importante señal dio el Poder Judicial fallando en última instancia en varios casos de violaciones a los derechos humanos. Eso también es una señal importante en estos 50 años. Pero falta tanto por hacer y tanto por transparentar. Hay muchas capas en esto, es complejo y siempre es difícil hacer autocrítica.
Ayer hacía 50 años que asesinaron a tu padre y hace, como decías, poquísimo, nada, unas semanas, que finalmente la Corte Suprema de Chile ha condenado a 7 militares exoficiales del ejército apenas de entre 8 y 25 años de prisión por el secuestro y el asesinato de Víctor Jara, ¿no? ¿Se ha hecho justicia 50 años después?
Bueno, esto se me ha preguntado harto. Diría que difícilmente se puede sentir esto en lo personal como justicia o como consuelo. Uh-huh. Pero es importante ver que este fallo da una señal hacia adelante de que estos crímenes serán perseguidos, juzgados y condenados a pesar del tiempo. Creo que eso es una señal que debiéramos de tomar como positiva, ¿no? Uh-huh. Que queda sentado una verdad jurídica que ya sabíamos hace mucho tiempo, pero que ahora queda escrito para los libros del futuro. Claro. Eso yo creo que nos da una esperanza. y nos da una energía para seguir trabajando en esto, que es la memoria, porque los jóvenes de hoy tengan herramientas de expresión artística para poder denunciar, poder reflexionar sobre la sociedad en que estamos.
¿Llegaste a pensar que no lo verías, Amanda?
Sí, por supuesto. Mi vida no ha estado amarrada a un fallo judicial.
Claro.
Mi vida ha estado más bien amarrada a una historia familiar que... Perdona, aquí me quiebro un poco porque...
Lo entiendo perfectamente.
Una historia familiar compartida con muchos y muchas otras que hemos resistido la censura, el negacionismo, la relativización de los hechos que ocurrieron, ¿no? Hemos estado ahí, y no tristemente, no, yo lloro, pero es porque soy así, así me hicieron.
Ha sido humana.
Pero, en estos 50 años hemos andado un camino lleno de luz, lleno de solidaridad, llena de hermanos y hermanas que van con nosotros aguantando esta historia y sacando aprendizajes de esta historia de cómo poder resistir y alegar por nuestro derecho a expresarnos. Eso.
Obviamente son 50 años durísimos porque la historia cuenta que Amanda tenías 8 años cuando ocurrió todo. Entonces, tu vida literalmente ha sido prácticamente en casi su totalidad después de lo que pasó, ¿no? Entonces, ¿cómo dirías que ha sido tu relación? Ya no sé si decir con tu padre o con el recuerdo de tu padre, porque es una cosa que yo lo miro desde fuera y pienso, madre mía, cómo se gestiona, ya no el dolor de la pérdida de un padre, que es infinito, sino la relación con el mito, con la leyenda, con saber exactamente quién era, qué significaba para los demás incluso, ¿no? Es complejísimo eso, ¿no?
Sí, sí. Yo siempre he dicho que la verdad es que conocí a mi padre después de muerto, pero siempre he tenido una sensación de mi padre, una calidez, una sonrisa, un chiste, un paseo, una tomada de la mano, sensaciones.
¿Te han quedado sensaciones de tu padre?
¿Qué? Sí, por supuesto.
¿Has dicho un chiste?
Ah, sí, pues, si era bueno para la talla.
¿Cómo?
Era bueno, era eso es un chilenismo. Es bueno, era una persona que le gustaba mucho disfrutar de la vida, de esos momentos familiares. Mira, nosotros con mi hermana teníamos dos padres bastante excepcionales en que trabajaban montones. Y no solo por un tema, digamos, de sustento familiar, sino porque tenían una convicción, ¿no? Uh-huh. Una convicción. Y bueno, eso también hace que uno crezca como con una dificultad, ¿no?
Claro, por supuesto, hombre.
Ser hija de estos dos, que son uno. Sí, es complicado.
Claro.
Pero en relación a mi padre, yo volví a Chile después de un exilio de 10 años, volví jovencita, tenía alrededor de 20 años, y empecé a ir a las protestas que surgieron aquí desde el año 83, en plena dictadura. Uh-huh. Y ahí se gritaba, Víctor Jara presente ahora y siempre. Y yo ahí entendí el peso de mi padre,
claro.
El arraigo, que su música y su pensamiento tenía en el pueblo chileno. Entonces yo también gritaba, obvio, y no como una hija,
claro,
¿verdad?
Claro.
Como una ciudadana más. Sí, es una especie de desdoblamiento.
Claro. Ahí sí. Iba antes, ¿no? ¿Cómo se conjuga el recuerdo de esa acogida de mano, de esa mano de tu padre, o con el chiste, con la sonrisa, con el cuento, ¿no? Contado, y a la vez el grito reivindicativo de una figura que me imagino que ya no es que no sientas como tu padre, pero es que es algo diferente, es como, ¿no? Como, sí. Es un símbolo, es que, y sí, es muy difícil.
Es un símbolo, ¿no? Sí.
Claro.
Él es un símbolo, y yo lo entendí así. Pero también es un símbolo que tiene un espesor, porque está su música, ¿no? Están sus palabras, está su melodía, están sus manos tocando la guitarra.
Claro.
Entonces lo hace particularmente significativo. Y yo lo entiendo así, y nunca he pensado que mi padre es un superhombre o nada de eso. Pero, como te digo, tengo un padre que es calentito, acogedor,
claro,
divertido, y ese está en mi corazón, en mis recuerdos. Pero este otro es el que fue censurado, no solo asesinado, sino que censurado. Y ahí fue el motor de mi madre para dejar su obra viva, que se escuchara, que se leyera, y creo que ahí mi madre hizo un trabajo increíble y logró eso, logró que la obra de mi padre y sus pensamientos estén vivitos en el corazón del pueblo chileno.
Has tenido que hacer, Amanda, una, no sé si una reconciliación, pero ahora que hablas de la obra, ¿no? De la música. Sí. Claro, tú no puedes evitar la música de tu padre. Y tú has pasado por épocas de tu vida, obviamente convulsas como las vidas de cualquiera, en el sentido de que cuando haces determinada edad te vuelves rebelde, puedes incluso alejarte de tus padres, ¿no? O alejarte del origen, o alejarte de cualquier cosa. Has tenido que hacer un viaje de ida y vuelta al respecto, sí, de la obra, de la música, ¿no? De poder escuchar, sí, las canciones.
Sí, no, adolescencia, rebeldía total. Pero debo decir que justo después del golpe era difícil escuchar la música con la voz de mi padre, digo yo, las grabaciones, uh-huh, porque producía mucha tristeza en las tres.
Claro. Porque tú eres consciente, es decir, no de la muerte de tu padre, que es obvio, sino tenías 8 años. ¿Sabías qué narices estaba pasando ahí? ¿Entendiste algo con esa edad?
A esa edad vi, sentí y padecí el horror. ¿Eh? El horror. Algo impensado para una niña de 8 años.
Claro.
Y eso, bueno, ¿qué te puedo decir? Creo que crecí 10 años de un sopetón. Me encapsulé un poco. Fue difícil entender esta, cómo es posible que soldados chilenos le hagan eso a otros chilenos y chilenas. Uh-huh. ¿Cómo es posible que eso suceda? Pero, ¿sabes qué? Cuando salimos de Chile, y yo creo que lo hubiéramos sentido aquí también, pero a nosotros nos tocó salir, y fuimos con mi madre a muchos lados, y la gente escuchaba y solidarizaba y aportaba y ayudaba en todas las posibilidades que existían. Entonces ahí uno empieza a entender que la humanidad no es pura crueldad, que la humanidad sale de estos lugares, se junta, se organiza, discute, y es posible avanzar y seguir. Y a los 8 años uno es blandito, ¿no? Los niños son... Yo como niña aprendí luego el idioma, me adapté luego en el colegio. Mucho más difícil fue para los más viejitos, ¿no?
Claro.
El problema del idioma y imagínate chilenos que se fueron a Finlandia o a Suecia... Qué difícil eso, ¿no?
Uh-huh. Vosotros fuisteis a Londres, ¿no?
Claro, porque mi mamá es ahí. Entonces, fuimos, también eso lo sentí. Conocí una parte de mi madre, conocí a mi madre. También yo puedo decir eso. Claro. El exilio, tratando de ver el vaso medio lleno, ¿no? Uh-huh. El exilio también me dio la posibilidad de conocer bien a mi madre.
Antes hablabas de...
Pues perdona, estoy aquí...
No. Está siendo, vamos, yo desde mi punto de vista está siendo un privilegio poder escucharte, de verdad. Hay gente que se conecta ahora a la radio y dice Amanda Jara, ¿no? Y la hija de Víctor Jara, y piensa, caray, si la canción, probablemente una de las canciones más populares de la historia, más legendarias de Víctor Jara, es esta.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica.
Claro, lo que ha pasado en la historia es que esa Amanda, te recuerdo, Amanda, es la madre de Víctor Jara, es decir, tu abuela, ¿no? Pero habla de ti también.
Es que esa canción es pasado y futuro. Es compleja esa canción. Había recibido una noticia de mi enfermedad crónica, soy crónica. En un tiempo donde esa enfermedad era compleja.
¿Qué enfermedad, disculpa, Amanda?
Diabetes.
Diabetes.
Diabetes 1, yo nací con diabetes. Uh-huh. Entonces recibió esa noticia muy lejos, él estaba en Londres, y le vino como un, qué sé yo, un vacío, un soponcio, un abismo. Y en ese abismo recordó su madre, y esa canción es como un pasado-futuro cruzado, ¿no? Estoy yo en algún lado como un futuro, ¿no? Está mi abuela por un lado como un pasado, un arraigo, pero la canción yo creo que es para todas las mujeres, eso creo.
Lo desconozco absolutamente. ¿A tu abuela la conociste, la trataste?
No, mi padre perdió a su madre a los 16, 17.
O sea que el punto de encuentro de tuyo con tu abuela es esta canción, es este espacio.
Así es. Y yo nunca quería escuchar esta canción después del golpe. Pero de adulta la empecé a escuchar y la encuentro curiosa. Es curiosa.
Curiosa, no, es preciosa. Es preciosa.
Sí, pero no siento que esa sea yo ni que sea mi abuela.
Claro.
¿Ah? Siento que él se arraigó en su sentimiento de madre y de hija, pero estamos ahí como universalmente.
Ya.
¿Me entiendes? Sí. Es difícil, ¿ah?
Mucho, la verdad es que sí.
Sí.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.
Avui tenim el privilegi de poder parlar amb la filla de Víctor Jara, Amanda Jara, dels autors més llegendaris de la història de la música. I a més un símbol per al Xile, que fa 50 anys, ahir va fer 50 anys, va ser assassinat pel règim d'Augusto Pinochet. D'aquí a uns dies, el dia 24, si no recordo malament, de setembre, en les festes de la Mercè de Barcelona es farà un concert d'homenatge precisament a Víctor Jara. Antes me hablabas, Amanda, del futuro, ¿no? Y decías, yo me quedo ya no con el si hay reparación con la justicia del fallo de mi padre, ¿no? El fallo judicial dando la razón y señalando, ¿no?, unos militares que lo torturaron y le asesinaron cruelmente en el estadio que luego llevó su nombre, ¿no? El Estadio de Chile, que se convirtió en el Estadio Víctor Jara. No me quedo con eso, me quedo con el señal que eso implica para el futuro de Chile. Hay un cambio político que fue muy celebrado, que es la llegada de Gabriel Boric. Si miras al futuro, lo miras con esperanza, ya no en tu país solo, sino en el recuerdo, en la reparación, en la justicia... y la verdad en Chile.
Sí, yo siempre he sentido esperanza en la capacidad que tenemos, mujeres y hombres, de seguir adelante, de pelear por lo que creemos, de denunciar lo que pensamos debemos denunciar y de, pucha, de hacer música, de danzar, de escribir poesía. Ahí está, creo yo, un futuro esplendoroso. Y pelear siempre por las injusticias, por las violaciones a los derechos humanos, por la censura, y siempre tener conciencia de que los medios masivos de comunicación no nos van a representar. No está ahí nuestro ideario. Nosotros lo tenemos que ensalzar, ¿ah? Y reivindicar. Y yo creo que lo que he visto en estos 50 años desde chiquitita es que sí somos capaces de resistir estos embates, pero tenemos que juntarnos para hacerlo. Y entiendo a muchos que después de los horrores que vivieron se encapsularon y tuvieron que encerrarse en su conchita y no hablar de esto nunca más. Claro. Pero resulta que ese dolor se traspasa a los hijos y se traspasa a los nietos, y los hijos y los nietos lo mastican de otra forma, ¿ya? Y de ahí sale otra cosa, que es resistencia, que es expresión artística, que es voluntad de hacer cosas. Entonces yo sí estoy esperanzada, porque, bueno, siempre hemos dicho, Fundación Víctor Jara, somos unos monos porfiados. No, nos votan y nos volvemos a parar.
Sí. Ha sido un privilegio, un placer, un honor poder charlar este rato con Amanda Jara, con la hija de, con usted, con la hija de Víctor Jara, en el día siguiente del 50 aniversario de del asesinato, iba a decir la muerte, no, el asesinato de su padre.
Al asesinato, sí.
Y,
sí, sí.
Y la verdad, sus palabras son un aliento muy cálido, llegando también a Barcelona, donde se va a homenajear a su padre dentro de muy pocos días.
Qué lindo.
Un placer. Amanda Jara,
un
de verdad.
Placer.
Muchísimas,
sí.
Muchísimas gracias.
Recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Día Lliure, amb Xavi Bundó.
Amb l'Agenda Espanya Digital 2026, tots som protagonistes de la transformació digital del nostre país. Tant és si ets l'Edu, la Judit o l'Aureli, si tens 20 o 80 anys, i tant és el teu origen, si ets del camp o de la ciutat. Benvinguda a Espanya Digital, aquí i ara, Govern d'Espanya.
Campanya finançada amb el Fons Next Generation, Pla de Recuperació.
El dimecres 20 de setembre, a un quart de nou del vespre, submergeix-te plenament en el món èpic de l'òpera amb l'Or del Rin, en directe des de la Royal Opera House. Una obra mestra que narra les històries d'herois i déus. Compra les teves entrades a roencines.es i viu aquesta experiència única a la gran pantalla. No t'ho perdis.
Històries de rentar roba amb Deter Solín.
Espera, Maria, no posis la rentadora, que has barrejat roba blanca i de color.
No passa res, fem servir Deter Solín Mixto.
Com dius?
Sí, podem rentar 30 graus i barrejar la roba blanca i de color. Així estalviem?
Tu sí que en saps.
Els detergents Deter Solín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Escolteu-me bé, vols vendre
el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC més 1, podcast.
Saps què passa, Juan, que hem d'acabar dos quarts i cinc, perquè ve la revolució sexual fins a la una.
Hi ha directius del Barça que escolten la revolució sexual.
Ah, sí?
Allà hi tenim l'Anna Alfonso.
Tu fa un poca de sese, no?
Sí.
Un poca de sese.
No
sí, de los tríos, un poca.
Ah, un poca de sese. Que l'Anna Alfonso i la Rosana Carceller fan un poca.
Sí, un poca de sese.
La revolució sexual, es diu.
Esto.
La revolució sexual. Un podcast molt transversal. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb el suport de sexydream.es.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Dia lliure amb Xavi Bundó.
Va, ho miro per damunt de 3 quarts de 2 del migdia. Hola, Mireia Carbó, bon dia.
Bon dia.
Va, que tancarem el Via Lliure d'avui fent cuina al costat del Blai Morell, també del Víctor Vives, de la Clara Molins. Hola a tots, eh?
Hola, hola.
Mira, mira què ens ha portat.
Mira.
Per tancar una miqueta amb dolçó. Què és això? Ah! Home, és que... O sigui, no em puc creure que la Carbó, avui que tenia a fer, tenia ganes de fer coses dolces.
Sí.
Hem posat un tuit per veure les fotos. La gent que és fan de Doraemon, que la meva generació ho som tots, hi havia aquell postre que es menjava el Doraemon que a Catalunya li van dir els... com es diuen? No ho recordeu?
Pastissets.
Sí. Pastissets del Doraemon.
Sí.
Però en realitat es diuen Dorayakis.
Dorayakis.
Has portat uns dorayakis.
N'he fet molts, però n'han arribat pocs i aquí a la taula hi havia més i ara n'hi ha menys.
Has fet dorayakis
sí?
I mochis.
I o sigui, mochis.
Els japonesos, que normalment fan uns postres bastant fluixos, però saben fer dues coses.
No, home, no.
Oh, hi ha més. Saben fer.
Hi ha més, fan moltes coses.
Són bastant dolents fent postres.
Oh, Xavi, no.
Tu vas a un restaurant japonès, l'últim que pots menjar són els postres, perquè no tenen res,
perquè
tenen mochis.
Tenen gaire. Perquè ells no mengen com nosaltres, no mengen un primer, un segon i unes postres.
Vale, podem estar d'acord, però són... Vull dir, no tenen res.
Bueno, va, no et vull portar la contrària.
Bueno, i m'has dit... Tant els mochis com els dorayakis estan xupats.
Xupats de fer.
Però no m'ho puc creure.
Creu tu. Vale. Quan t'he enganyat jo?
No, mai.
Jo per on vols que comencem?
Jo amb els dorayakis ho veia una mica més fàcil perquè són com dos pancakes.
Ara.
És que sí, més o menys.
Però amb els mochis, dius...
Els mochis que tenen... Qui no sàpiga que ben bé què és el mochis, aquesta estructura que sembla de... Com de que
gelatinosa, de així d'arròs gelatinós.
Molt tubeta i a dintre tenen algun farcit...
El que tu vulguis. Sí. El més típic és el danko, que és la mongeta vermella. Exacte. Aquesta, l'azuki amb sucre i una miqueta d'aigua i tal.
O de té verd.
O de té verd, o de gelat.
Tu l'has portat de xocolata.
De xocolata. És que era... Mira, era el que tenia.
Però això no pot ser. L'estructura aquesta de fora del mochi és fàcil de fer.
Facilíssima, Xavi. Allà, aleshores, jo ara us donaré la recepta.
Vale.
Però he sigut superbona minyona, gràcies a la meva filla, és a dir, que he gravat un reel i el teniu penjat al meu Instagram.
A l'Instagram de Mireia Carbó.
És Carbó Mireia, amb el carbó davant, val?
Però podríem fer un riposto, com es diu
això? Sí, la Cris farà un...
Com es diu això?
Un re-Instagram.
Compartir-ho.
Un re-reel.
Compartirem en el nostre Instagram, també, va.
Aleshores,
què s'ha de fer? Què s'ha de fer?
Ja veuràs on està la meva recepta.
És farina d'arròs, no?
No, és farina d'arròs glutinós.
Ah, sí.
Aleshores, això ho podeu comprar a qualsevol supermercat oriental.
Vale.
Bueno, jo no sé, depèn d'on estigueu, però a Barcelona hi han a patades.
Vale, però supermercats orientals, en un
supermercat
normal
no busquis. No, ho trobaràs.
Farina d'arròs glutinós.
I ja ho posa, és super senzill. Val? Després, necessites 100 grams de farina d'arròs glutinós, 120 grams d'aigua i 125 grams de sucre blanc. Ximpum, tararí, ja està. Això és el que necessites.
3 ingredients?
3. 100 de farina d'arròs, glutinós, 120 d'aigua i 125 de sucre. I també necessites una mica de maicena per empolsinar el... Ells ho fan amb fècula de patata, però maicena també serveix, val? I llavors el farcit al gust, com tu vulguis. Mira el que es fa, ja ho veureu allà, si no. Barreges la farina d'arròs i l'aigua, junt amb el sucre, dins d'un bol que pugui anar al microones.
A lo loco, tot allà dintre.
Sí, bueno,
o sigui, els tres ingredients cap a dins.
Jo vaig posar primer la farina d'arròs i el sucre, que és així com lo sec, els ingredients secs, li dones un meneito perquè es barregin, i li tires l'aigua i ho remenes amb una cullera, amb una espatuleta, amb el que et dongui la gana.
Vale.
I quan no et quedin grumolls, ho poses al microones. 2 minuts a màxima potència, uns 800 watts, i llavors ho treus, li dones un meneo així amb ganes, tornes a posar un minut, un altre meneo amb ganes i 30 segons i una altra remenadeta.
O sigui, dos minuts, un minut i 30
sí,
segons.
Sí, per aquesta quantitat. Clar, quan més quantitat feu, més trigareu a posar-ho, però és que no té pèrdua. Et sortirà com, com ja ho veureu, com un blandiblup així enganxifós, saps? Recordes allò que...
Sí, doncs això.
Llavors et poses al damunt d'una... d'una fusta o al damunt del marbre...
Ah, poses... però ja està, això?
Ja està, sí.
Ja està, cuinat?
Sí, ja està. Ja està, ja està. Mireu, mireu, si teniu allà el vídeo que... I llavors... era molt tard i...
I llavors què?
Llavors, jo vaig congelar dins d'unes... Saps aquestes glaçoneres que fan una glaçonera? Sí, doncs sí. Tinc unes que són així com rodonetes i havia posat abans crema de cacau.
Vale.
I ho havia congelat.
Ah, perquè ja ho tinguessis al farcit.
Perquè tingués ja la forma, diguem, de la mitja esfera, val? Però, per exemple, l'altre dia...
perquè si no et pot quedar una guarrada, no? Si no
bueno, tens... et pot quedar no tan rodonet.
Ja.
Bo igual, però potser no et quedarà tan cuqui, no? Després, l'altre dia, per exemple, amb la nena vam fer de gelat de mango i el que fèiem era fer amb les boles del gelat, saps? Amb el bolero del gelat. Clar. El que es fa normalment és deixar-te-les preparades i tornar-les a congelar, saps? Perquè t'agafin bé la forma, i aleshores tu allò ho talles, jo ho vaig tallar amb 8, me n'haguessin sortit 10 no tan grossos potser, d'aquesta quantitat, ho estires així entre els
dits. La bola aquesta partida amb 8
sí,
trossos.
Sí, 8, 10, val?
I cadascuna d'aquestes què fas?
Les tires entre les mans, amb els dits ho estires.
No necessites ni bueno,
si vols un corró, però jo no et cal, pots anar a saco així amb les mans, poses la boleta a dins, ho tanques, com qui tanca un farcellet, apretes així una miqueta, ho tombes i et queda, et queda això, però ja té mono.
Però, perdona, si és superenganxós, com has de poder
però perquè li he posat la maicena, la
fariclà,
sobre el taulell i a les mans, perquè si no això no t'ho desenganxes.
És com qui fa una pizza i tira aquella farina perquè no s'enganxi,
sí,
diguem-ne. Sí, sí, sí. Una base.
És superevident. Perquè si no ho fas, bundó...
No, bueno, no t'ho treus, no?
Exacte. Diràs, hosti, ho va dir, saps? Perquè... I ja està. Ja està, ja està. Llavors, el pitjor del cas és que ho pots tenir congelat, Xavi. I això és greu.
Ho descongeles ja.
Clar, tio. Tu fas allà un munt i vas descongelant i pim-pam, pim-pam, pim-pam.
Però és que no trigues res.
I deixa'm dir una cosa. A mi els mochis no m'agraden gaire. Però recent fets...
Recent fets vols dir calents?
Sí.
Venen...
Que està calents. Bueno, calent.
Normalment els menges
no
freds.
No vull, perquè entre cau... Saps? El que vull dir és que recent fet, que està tot tubet, tot cremós, està boníssim.
Oi,
està ressec, lo de fora, que no sembla un xiclet quan fas així,
a
saps?
A mi el mochi sí que m'agrada, però he de dir una cosa, que la majoria, el 90% dels restaurants japonesos que he anat alguna vegada, que són, evidentment, els de nivell ja és una cosa, però els normals, és mochi que no fan ells, no.
Ja, ho deuen comprar fet.
I no estan bons.
Doncs jo us animo
que tinguin aquesta textura que s'allarga una mica i tal... Ostres, noi, és una altra cosa.
Mengeu, sisplau. Tasta-ho, digue-ho. És tan fàcil com us ho he explicat.
Sí?
Promès. Si teniu dubtes, aneu al meu Insta i ho veieu allà i ja està.
Si s'ha tirat la maicena per sobre.
Com està, Blai?
És igual.
És bo, eh? És bo.
Està bo. Bueno, a més, t'he posat aquí una crema de cacau de la bona, eh?
Anem amb el Dorayaki, vinga. Ara. M'ha enviat una foto la Ballonesta, que s'ha anat al Japó, que si no, no ho sap ningú, perquè ha anat a Instagram, no ha parat de fer fotos, ha anat al Japó. I ha menjat dorayakis del Japó. Bueno. Doncs que sàpigues que es poden fer fàcil.
I tant.
Que són pancakes? Són creps d'aquestes?
Sí, que porta mel, porta... És fàcil. I una altra cosa que també m'agrada explicar-vos és que es pot tenir congelat, que això a mi és que em sembla meravellós, perquè quedo com Déu amb els nens i llavors és... Què vols esmorzar el cap de setmana? Doncs mira, la mama em va fer fa 10 dies allà i estan congelats.
A veure,
que és el que fan els restaurants, eh?
El dorayaki.
Dos ous.
Sí.
150 grams de sucre blanc. 60 grams de mel, tot pesadet, si us plau. Un gram i mig de bicarbonat. Com ho pesarem, això? Si no teniu una balança d'aquelles de vendre droga, costa una mica.
Però
ho podeu fer sumant-ho, ara ho veureu. Un gram i mig també de llevat químic. Aquí està bé si teniu els dos, el bicarbonat i el llevat. 200 grams de farina fluixa, de la farina normal. I li posarem 120 grams de llet o d'aigua. I atenció a la complicació. Batem dins d'un bol els ous, la mel i el sucre fins que quedin blanquinosos. Jo ho vaig fer amb un batedor de mà,
reconec que tinc
així com un braç així una mica com King Kong, però si no li doneu així, saps, amb ganes, i que quedi ben escumós. Aleshores, agafes la culleradeta del gram i mig aquest de bicarbonat, la remenes dins la llet i ho afegeixes a la barreja dels ous amb la mel i el sucre. Remenes i ara... barreges el llevat, el llevat royal, el típic de tota la vida, amb els 200 grams de farina. Reu, ho poses així una miqueta entremig, ho tamitzes, ho tamitzeu al damunt del bol on teniu tota aquesta barreja.
Això de tamitzar és això d'agafar el colador i fer-lo caure amb copets.
Sí, tal qual.
Va caient la farina.
Jo em vaig comprar aquella cosa, sabeu? No us ho he comprat mai, allò que és com una gerreta. Un que... Sí, hi ha un instrument per tamitzar, després no el fas servir mai i dius amb un colador ja... Sí, totalment. I ara amb una llengua, amb una espàtula de goma, de dalt a baix, vas barrejant la farina amb això... Això ho tapes i ho deixes reposar com a mínim una hora.
Vale.
Jo ho vaig deixar tota la nit, d'avui per demà. I
com
aquest
queda,
matí...
Com queda la massa aquesta?
Queda com cremosa, una cremeta. Però ha de reposar perquè el gluten es desarrolli, perquè llavors et quedaran els foradets aquests, quedarà més esponjós, i l'endemà escalfeu. I atenció, això és el difícil, jo crec, de fer els dorayakis. Escalfes una planxa, una paella, no cal que la pinteu, no cal que ho feu res, però clar, ha de ser una de les bones que no se t'enganxi.
Ah, amigo.
Aquí està el quid de la qüestió. O nova.
Ni oli ni res, clar.
No cal. No cal, perquè llavors no et queda el color, s'ha d'agafar les pinzellades de l'oli. Bueno, si ho voleu fer amb un paper de cuina allò ben estirat, però en teoria no cal. I aleshores, els poses, saps? Jo vaig posar una cullerada o dues cullerades, t'esperes a que surtin com unes bombolletes i aleshores el tombes. És com si el deixessis...
Però la forma ja l'agafa per la
sí,
pròpia...
Sí, 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 tu ho deixes caure i ja està. Saps que els llocs on
gravetat,
fan...
La gravetat,
diguem-ne. Sí, és així. Venen unes coses, però clar, això ho fan als llocs on fan dorayakis, que és com una mena d'embut que tu pots obrir i tancar la punta de l'embut. Llavors deixes anar a casa, jo ho he fet amb una cullera i espitxant amb el dit perquè he pensat que és com ho farà tothom, saps?
Sí.
I després ja està, això, ho treus, ho gires, rep, de l'altre costat està menys, o sigui, ja si d'un costat està 2 minuts, perdó, si d'un costat està 3-4, de l'altre està 1-2. Després ho farceixes amb el que et dongui la gana, i ja està, i pots congelar les tortites soles i farcir-los al dia, o pots congelar-los farcits, o podeu fer el que vulgueu.
Bravo pels dorayakis!
Gràcies!
Bravo!
Us he fet també un altre vídeo, però no l'he penjat, ja el penjaré.
Bueno, ja el penjaràs, sí. Si no, ja els trobarem al reel de la Mireia Carbó o al nostre. La Mireia Carbó, que ja sabeu que és la reina de l'escola de cuina que hi ha al barri de Gràcia, on feu coses d'aquestes,
sí,
no?
Sí.
Hi ha curs d'això només?
I tenim un curs de postres japonesos.
De postres japonesos? Sí. Per això t'ha sentat malament que digués que els japonesos...
Clar, dic que en tinc molts, jo.
N'hi ha molts més que això?
Sí.
Ah, bueno, doncs llavors jo parlo per parlar. D'aquí a 3 minuts arribarem a les 2 del migdia. Mireia Carbó, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ara tornem, va.
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, és clar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària. Creada, gestionada, dirigida i recomanada per metges. Assistència sanitària. La dels metges.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El tiempo entre costuras.
Acompaña a la jove Sira Quiroga en un viatge únic. Deixa't seduir per un musical inoblidable. T'esperem a partir del 28 de setembre al Teatre Apolo de Barcelona. Compra les teves entrades a teatreapolo.com.
RAC 1. Aquest diumenge a les 4, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. A les 6, serem al Derbi Europa Sant Andreu de Segona Federació de Futbol. A 6:45, Espanyol Aldenc, amb Edu de Batlle, Joan Camí i els comentaris de Dani Solsona. A les 7, la final de la Supercopa ACB de bàsquet. A les 9, Real Madrid, Real Societat. Pendents del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1 i l'etapa final de la Vuelta. I per rematar-ho, tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1 de la matinada. Aquest diumenge, Superesports a RAC 1. L'Espanyol juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
RAC1.cat.
Va, un minutet per arribar a les 2 en punt del migdia, un minut per agrair-vos que ens hagueu acompanyat al llarg de tot el cap de setmana. Ho deixem aquí, nosaltres hi tornarem dissabte que ve a les 7. Que vagi bé, bon diumenge.
I quins partits independentistes són independentistes?
Banyo, qui dona els carnets? Es dones tu, els carnets?
Oh, si jo donés els carnets, seria tot millor, ara que ho dius.
El d'independentista o el de català?
El d'independentista. No, català és...
més complex.
Qui viu i qui pateix la cosa aquesta de Catalunya.
Totes maneres...
És que amb aquell l'ho mirava, veu l'helicòpter del RAC, se tira Miguel de la Quadra Salcedo.
Hi ha gent que ara que estem a la planta 15 ens deuen estar veient d'un quilòmetre.
Però si
des del Sant Jordi ens està veient ara mateix.
Però ens està veient... Ens està veient... Un moment, ens està veient fins i tot Serafín Zubiri des de Pamplona.
Eso es lo que quiero hacer. Quiero un programa de entretenimiento con móviles, poner Madrid patas arriba. Eso es lo que quería. ¡Viva la radio!